pagat el que no està escrit.
Ha somiat molt?
Aquesta jugada...
L'ha somiat molt, aquesta jugada, o no?
Aquesta jugada l'he vist... L'he vist, no te diré tantes vegades com la de la, la selecció, la d'Itàlia, sí, però ai, més o menys,
perquè bona, tenen aquesta,
una cosa. Ja no és, és dir, primer, és que la meva sabata estaria en el Museu del Barça de per vida. Hagués entrat en la història, en la història com ha entrat el Kuma, per dir-ho d'alguna manera. Segon, perquè, claro, no és el mateix, al final no és el mateix, i sobretot perquè aquest gol hagués sigut un gol que ja és històric, perquè has guanyat la Copa, però de la manera que se va produir, seria el doble, per dir-ho d'alguna manera, perquè no és un gol d'estos que marques un gol i ja està, és un gol que era especial, per dir-ho d'alguna manera, per la jugada, perquè tu te lo fabriques tu sol, per tot, no sé com dir-te. Nosaltres, joder, clar que m'hagués agradat, mare de Déu.
Escolta, llavors, bé, la temporada següent et quedes, com ara explicaves, i s'ha parlat molt del que va passar després d'Atenes, no?, la deu de Zubizarreta, tornant d'aquella final de la Copa d'Europa del 94, quan Cruyff li comunica, però aquell 94, Cruyff també et diu a tu que has de marxar, no?
A veure, jo no jugo aquesta final, jo no la jugo, jo crec que és... Yo siempre digo una mica medio en broma que se va a equivocar al Johan por no pusarme, porque nos va a estar no ya a la banqueta, sino en la tribuna, al Laudru y a mí. En aquel momento no me podían jugar tres extranjeros. Y claro, la decisión era tenías que prendre una decisión de y va a estar al Laudru. Yo les dije, te equivocaste, tenías que haber estado al Romario. Al Romario a la banqueta, había puesto al Laudru y ya estarías davant tres centrales, ¿verdad? Romario era Romario, ¿no? Claro, yo torno de Atenas con un 4-0 y te puedes imaginar las caras que había el autobús, pero yo no había jugado, yo no era culpable, para decirlo entre cometas, yo no era culpable de res, ¿no? Y yo manaba el día següent para la selección española, para la convocatoria para el Mundial de Estats Units.
Para el Mundial.
Y a las horas entrucan y andiban que han de parlar a mí. Y yo digo, joder, ¿qué voldran parlar a mí? Entonces entro al despatch y andiban que me he de marchar del Barça. Mira, Julio, tú eres un gran jugador, eres internacional, tú puedes donar molt més en altres equips, aquí no jugarás, estás bien que no jugas, que jugas poc, però tu eres un gran jugador i encara te quedan molts anys de futbol, i con lo cual has de marxar. Yo en aquel moment, yo tenía novia, una novia que de fa 4 mesos, de bueno, 3 mesos de març del 94.
Vale.
Y yo la veritat que yo en Barcelona pues estaba molt bé, pues que ya estaba molt a gust, y entonces a las horas el al fet de marchar, joder, pues yo no me había fet la idea de marchar, mes a mes, como tenía confianza en que yo podía jugar y el equipo había guanyat la liga y había jugado la final de la Copa, y digo, este equipo, encara aquí puc donar molt més. Digo, no, mister, mira, ho sento molt, però jo me quedo. Y como tú has promès, porque él al mes de novembre va a fer una promesa y va a dir que si guanyaven un títol, tots quedaven renovats automàticament. Pensant que no guanyarien res, porque estaban, portaven, no sé si nos portava 10 punts al Real Madrid, entonces era molt difícil guanyar un títol.
I va guanyar la Lliga. Claro,
com van guanyar la Lliga, digo, no, jo em quedo. I entonces a les hores, quan li diuen per tercera vegada que jo em quedo, el tío, como no perdia mai, porque él no perdia mai, em diu que, bueno, pues como él no pot faltar la seva promesa, si me decía, me puc quedar, amb el sou d'escatx.
De Xavi Escatx.
Y digo, a mí que em fa res lo que guanyi escatx, ese es el seu problema. Yo me quedaré guanyant un mateix que guanyo ahora, y si incluso el IPC, no sé con dirte, ¿no? A mí que me enfarre es lo que guañi está, es como si mandiu lo que guañi el del Barzaletti. A mí que era imposible parlar amb él. Entonces al final, pues mira lo difícil que va a ser para mí, porque yo no tenía representant, me'n va a marchar al día següent a Estats Units, y en aquella época no es como ahora, que ya hay teléfonos móviles, y había países, yo estaba... Més penjat, sense representant, sense equip, sense res. Imagina't que me passa una lesió en el Mundial, jo estava collonit, és que jo vaig passar molt malament aquest mes del Mundial.
L'Espanyol et va intentar fitxar o no? L'Espanyol,
Te cuento l'anèdota de l'Espanyol.
Vinga, va.
Sí. Jo estic al Mundial i em diuen els jugadors de la selecció que agafi a Alberto Toldrà, un representant de València. Li truco a Alberto i li digo, mira, Alberto, pues mira a ver qué equips hi ha al mercat per poder jugar. Entonces, em truca a l'Sporting de Gijón I després, al cabo de 2 o 3 dies, em truca Lara, el pare.
José Manuel Lara.
José Manuel Lara. Em truca Lara. I em diu, Julio, tal, com està, no sé què tal. Diu, vols jugar a l'Espanyol? Diu, joder. Ostres de Dios, a mi, jo vaig veure com se m'obria una finestra.
Perquè et quedaves a Barcelona. Digo,
claro, estava a Barcelona.
I era un gran espanyol en aquella època, als anys 80, 90, clar.
Un gran espanyol, jo vivia en la clínica de Corazán, vivia al costat, joder, digo, oh, mare de Déu. I digo, clar que sí, president, clar que jo vull jugar a l'Espanyol, faltaria més, però ens hem de posar d'acord en les xifres i en el contracte. Em diu, te lo torno a dir, tu vols jugar a l'Espanyol? Diu, joder, que sí, Presi, que sí, pues ja està, ja eres jugador de l'Espanyol. Uh-huh. Joder, mare de Déu, una sonrisa, jo li truco a l'Alberto, li dic, Alberto, ja està, qualsevol oferta que tinguis por ahí, truca a Lara, que ja soc jugador de l'Espanyol. Me truca el dia següent i em diu, l'Espanyol, tens aquesta oferta? Diu, com que és aquesta oferta? Una oferta ridícula. Diu, què m'estàs dient, tio? Si m'estàs dient a Lara... que parlen a Lara, tu, i parlen a Lara. I me toca el dia següent i em diu, m'ha dit el fill de Lara, el fill, i el Camacho, que era l'entrenador al Camacho,
sí.
Que no m'estés aquesta oferta. I diu, macho, jo no entenc res. No, esto no es posible. Diu, com pot ser? Esto no pot ser, macho, no pot ser aquesta oferta. Truca a Lara. Em truca el dia següent el Alberto Toldrà i em diu, tens una oferta del Deportivo... del Endoidro, que no me te la aguanta 24 horas. 24, era una oferta bona, la del Deportivo, he de dir que era una oferta bona, duplicaba la oferta que esta que me estaba tiene al Español, pero no es que no era una cuestión de que la duplicaba porque la del Español era muy baixa, pero digo, no, escolta, si yo te reconec que la oferta del Depor es buena y que el Depor es un equipo guañador y que el Depor es un equipo que está guañando la Liga, pero es que yo voy a ganar al Español. Tú parla a Malara, macho, parla a Lara y demanale 3 años de contrata, porque yo creo que estoy en condiciones de jugar 3 años, y la oferta del Deportivo era por 1 año, y digo, y dígale a Lara, macho. Y en aquel plan, que antruca Pedro de Felipe.
Uh-huh. Español.
Director general del Español.
Sí.
Y han dicho, Julio, ve al Español, ve al Depor. Digo, ¿cómo? ¿Con Dios? Que te vayas al Depor. Digo, no entiendo, pero vamos a ver. Y cuando te truque Lara, Lidius, que has ganado al Depor, per motius esportius. I digo, quedo malament, macho, com li vaig dir jo a Lara? Si jo li dic a Lara que me'n vaig per motius esportius, quedo malament, perquè és com si estigués dient que no havia anat a l'Espanyol perquè no és un equip que pot jugar a la Liga, no sé com
sí,
dir-te, no?
Sí, són,
Julio, has de fer-nos aquest favor i vete al Depor. Digo, a veure, no entenc, a veure, però què passa aquí realment, tio? Què passa aquí? Jo, claro, tu ten en compte que jo estava als Estats Units.
Ah. I què passava? Digo, què passava? Què passava exactament?
Yo no entiendo, porque digo, ¿sabes? El director esportivo me está obligando y mes a mes a que diga mentiras al presidente, al fin del presidente y al entrenador, andan que no ambolan, que marche al. Tutón volía que marches al Deportivo, no entiendo, macho, no entiendo, que yo voy a ir al Español. Y claro, y tú ten en cuenta que no había móviles, no había red, estaba yo en Estados Unidos, ahí, penjat, que jugant un Mundial. Imagínate, jo jugant un Mundial.
Sí. Bueno, total, que al final vas acabar el Depor, al final.
És que me va dir, acepta l'oferta perquè s'acaba al pla. Tens 20 hores. I m'està trucant el director esportiu, el fill del president. Tothom dient aquestes coses, què vols que faci?
Ja,
tot plegat. Entonces, clar, al dia següent vas rebre la trucada del Lara.
I què et va dir?
Te lo pots imaginar.
Es va emprenyar.
Amb tota la raó del món,
es va emprenyar.
Com emprenyat? Em va dir que era un... puntos suspensius, que no podia mai... que no se podia haver imaginat mai d'un basco que no mantengui la seva paraula, tota la raó del món, que me necessitava lo pitjor en la meva vida. L'home, amb tota la raó del món.
Ja.
Tenia tota la raó, però és que jo no entenc. Encara... Mira, Samor, el perro de Felipe, Samor. Pero sí que es una cosa que me agradaría saber, que algún día algún me diguesi la raó.
Quina història, tu.
La raó, macho, si la raó, per què no?
Si algú a l'Espanyol que
coneix la història,
coneix, sí,
doncs, ja li farem arribar.
Sí, la podrà esbalar.
Jo no entenc lo de Camacho, no entenc lo del fill del president, no entenc res. Va. Per quina raó no me volien a mi a l'Espanyol,
ja.
I sobretot aquesta trama de digue-li no sé què, ve al Depor, perquè una cosa és que diguis, hòstia, mira, nosaltres no te podrem mantenir aquesta oferta. No sé com dir-te. No.
A veure si algun dia em treus l'entrellat. A veure, hem d'anar rematant la secció, sí. Julio, vas anar al Depor, vas guanyar Copa, Supercopa, et vas barallar amb Toshak, vas a jugar a l'Sporting, a l'Alavés, vas passar pel Japó, però jo vull anar al capítol d'Ami de la selecció espanyola, no?
Sí, perquè... Perquè Salinas ja podia ser titular, suplent, o fins i tot no anar convocat, que per Clemente eres un fixe. També és veritat que abans, de fet, tu debutes amb Miguel Muñoz, després Luis Suárez, et convoquen, si no m'equivoco, poc abans del Mundial de Mèxic 86, jugues tres partits, debutes contra la URSS, i en el debut li marques a De Saef, tres gols abans del Mundial, i bé, i a partir d'allà, Julio, doncs ja us coneixem, no? Tres Mundials amb Espanya, Mèxic 86, Itàlia 90, Estats Units 94... jo crec, bé, has marcat en tres mundials diferents, pocs jugadors poden presumir d'això, això d'un costat, i de l'altre, que sempre us veu quedar a prop, perquè sempre es parla d'Estats Units 94, l'oportunitat en Pagliuca, però a Itàlia 90, la Camitxa, el Sajub, contra Iugoslàvia, els penals a Mèxic 86, o sigui que sempre vau estar a prop, de fer alguna cosa gran.
Jo vaig jugar tres mundials i dos Eurocopes.
I dos euros, sí.
Nosaltres, al món de futbol, moltes vegades ha de tenir una mica sort, com la va tenir Espanya al Mundial del 2010. Hòstia, tenia una mica sort. Nosaltres, jo no he tingut aquesta sort, no he tingut aquesta sort. La raó, no he tingut aquesta sort, perquè nosaltres, jo el primer mundial que jo vaig jugar al Messi va ser un mundial complicat, un mundial complicat, perquè dins de l'equip hi havia gent molt empenyada perquè, claro, em va apostar pels joves. Y claro, nosotros, para posarte un ejemplo, estábamos de davanters, Butragueño y yo. Y ahí había alguien al molpes, Rincón, etcétera, etcétera, y Carrasco, y en que se va a empeñar molt porque no jugaban. Pero aquel mundial, nosotros van a perder las cuartos de final, a los cuartos de final contra Bélgica.
Sí, es penal.
Que yo creo que nosotros van a ser muy superiores a Bélgica, muy superiores. Y hostia, van a empatar el partido y en la tanda de penales van a caura. Van caure, perquè ens tocava Argentina en semifinals, i sí, jo sí. Crec sincerament que nosaltres estàvem en condicions de poder lluitar contra Argentina, que fíjate que era un equipàs, però nosaltres no vam tenir aquesta petita sort en aquell Mundial. Després del Mundial de 90, a un altre entrenador, a Luis Suárez, pues tampoc vam tenir sort. Van caure en octavos també en la pròrroga contra Iugoslàvia, quan jo van jugar molt millor que ells. I a 94 no te vull ni contar, a 94... Sí. Fíjate cómo van a caer cuando estaban nosotros, que puede ser que estiguessin al mejor momento nuestra. Y luego la Eurocopa del 96 van a caer también las penales. Quan a mi me van anul·lar un gol, que era totalment legal.
Sí, sí, ara, de fet, el recordo que ara l'hem vist fa poc en el documental de Clemente, de Movistar.
Sí,
l'has vist tu, Aleix, aquest documental?
Sí,
també.
Sí,
home,
sí.
Li anul·len un gol a Salinas per fora de joc, que fins i tot Clemente diu, no s'anul·laren un gol, que el Clemente es posa les mans al cap.
No té sentit.
Sí, és increïble.
No van tenir aquesta sort. Ha de tenir una petita sort, perquè al final quan jugues un Mundial, que és un partit únic, igual que quan jugues una Champions, hi ha partits que al final estan molt igualats, i al final una decisió arbitral, ara està el VAR, però... Es decir, joder, es que no van tenir aquesta sort, però sí. eren equipassos, però sí. no vas tenir no. Igual que he tingut la sort amb els equips, la selecció no l'han tingut.
Sí, l'Itàlia-Espanya del 94, jo crec que és un dels partits més icònics, és un partit que ha marcat, fins i tot diria que l'adolescència, molta gent.
Per mi, per exemple.
Sí, és un partit que marca molt i te'n recordes gairebé de totes les accions, no? Aviam, anem amb la famosa jugada, l'1 contra 1 contra Pavliuca, al Mundial 94, i comentem.
Ahí va el balón hacia Salinas, Pavliuca, Caminero, ha recuperado el balón, Caminero, no, qué pena ha tenido Salinas, ahí el partido.
Julio. Han passat 30 anys.
Però és que abans ens ha dit que l'ha mirat un munt de vegades.
Sí.
Ja, vull dir que...
Han passat 30 anys. Sí. Me la recorden cada dia.
Cada dia? Avui encara no te l'havíem recordat, ja estàvem nosaltres per fer-ho.
Sí, sí, no te la pots imaginar les vegades que me la recorden.
Però tu acceptes bé, tu acceptes bé.
Bueno, perdona,
no
perdona, Damià, vam entrevistar Clemente en aquesta secció, Julio. Què ens va dir Clemente d'aquesta jugada?
El Clemente el vam fer en la secció número 100. Fa poc, fa un mes i mig. I quan li vam preguntar per aquesta jugada, ella ens va dir, no, compte, que és que aquí Salinas no falla, que és un encert de Pagliuca. Javi Clemente considera que és un encert del porter.
I jo també. Uh-huh. I jo també. A veure, aquesta jugada, ten en compte que jo havia sortit fa 5 minuts. Que moltes vegades no és igual. És a dir, al final jo era un jugador que sortia sempre, moltes vegades, del banc.
Sí, però aquell dia juga Luis Enrique en punta, aquell dia.
Correcte. Sí. Jo surto de la banqueta. Havia sortit fa 5 minuts.
Sí.
Rebo un passe des de desde nuestra camp, creo que va a ser, nos dirá el Nadal, en pase, y, joder, se me va a pasar para el CAF, no te puedes imaginar la cantidad de cosas que te pasan para un CAF en décimas de segón, porque primero yo pensaba que estaba en fuera yo, ¿vale? Una vagada que luego va a la pilota, va a botán, va botán, va botán, no es una pelota que va allí, que sigue a ras de tierra, que tú sí. La vayas conduín y veis la surtida. Andaba botán, y la primera idea que yo tenía era tirar a Pardal, Pardal del porté. Pero claro, la pelota andaba tan rápido que cuando ya surpa Yucla, ya no andonaba tens a aquel cop de pulsar la par sobra. Entonces a las horas no la tenía controlada la pelota, andaba botán, y entonces a las horas cuando el portero sur, yo vas a amagar y se la vas a tirar capa la seva esquerra. Y va a tener la mala sor que el tío al payuca se va a tirar para la dreta, pero le va a tonar en la cama, porque fíjate, podía haber entrado entre las dos camas. Me la va a aturar, yo creo que va a ser un anser de él, porque un anser, pues al final de estas jugadas, como la de Robben contra Casillas en el Mundial también de son jugadas que al final...
Bueno, poden canviar-ho tot, hi ha un punt de sort també, Julio, no?
Això home, no, i la mala sort que van tenir va ser... Tu fíjate la mala sort que van tenir nosaltres. Primer, le donen el peu quan s'havia tirat per l'altre costat. Segon, en la jugada següent, joder, reben el gol. Una jugada desgraciada. I tercer, le trencan el nas a Luis Enrique i no sigui la penal.
Ja. Escolta, i tu amb Pagliuca tens bona relació, perquè clar, et treu la de Wembley, aquesta que hem recordat, i la de la selecció espanyola, no? No sé si tens bona relació, si li guardes rencor, si no...
No, rencor no, de tant en tant le tiro aquí unos dardos aquí en casa, aquí, la seva foto, es decir, un dia en RAC1, un dia en RAC1, em van posar amb ell.
Sí.
Per la ràdio.
Ah, sí, ho recordo, sí, amb el Raúl.
Ho va fer el Raúl.
I saps el que em va dir? Y me digo, mira, tú, Payucla, joder, tú a mí me has fotut la vida, joder, me has fotut la vida, porque en dos aturadas que me han vas fe, sí, dos aturadas sí. Que me vas fe, podían haber significado la beba gloria, la partida que es de la Champions, de la Copa Europa y el partido del Mundial. Sí. Y al lío, mira, Julio, no te aquesis que tú como mínimo has guanyat la Copa Europa. Yo, en cambio, la Copa Europa, al final, la vas pedra, la aturada, pero la vas pedra igual. Y al Mundial també me van eliminar també a la final,
a la final.
A la final va ser, sí,
contra Brasil.
Al final jo no he guanyat res i tu en canvi has guanyat.
Té un punt de raó.
És un bon punt aquest, eh? No ens l'havíem plantejat així.
Escolta, magnífica xerrada, Julio. Avui recordar la teva carrera. Tens anècdotes per triar i remenar i tens una memòria espectacular, Julito.
Recorda tot.
Sí, perquè tenim un amic en comú, que és l'Oriol Domènech.
Sí, que treballava al Mundo Deportivo i ara col·labora amb diversos mitjans. Sí, sí.
Correcte, i vol que jo faci un llibre.
Clar que sí, fes-lo.
Un llibre, i he escrit el capítol de l'Atleti, el capítol de l'Atlético de Madrid, el capítol del Depor, el capítol de la selecció, me falten algun equip. I ell vol que ho acabi.
Està bé.
Y bueno, está ple de anécdotas porque...
¿Tenim títol o no?
Estas son unas cuantas, te podría contar por mes. Al final, hay tantas anécdotas, y mes a mes, en aquella época, a más presidentes que en Tingut, que no son... Bueno, los Dara también son... Pero en aquella época, no sé si recordeo todas las barallas que ya había.
Eran
un altres temas, ¿no? Porque ahora el món del fútbol ha cambiado. Yo creo sinceramente que ha pichó. Igual que ha cambiado lo de la central, así que eso ha mejorado. Yo creo que el mundo del fútbol está pichó. Estén perdiendo la esencia del fútbol. Eso de que no puguis ver los entrenamientos, de que no puguis estar en la gente, de que siguen inalcanzables al jugador, de una mica todo. Yeah. Yo creo que estén perdiendo aquesta tanto estrangers desde mi punto de vista, la filosofía una mica del jugador de casa, del speed, una mica top, ¿no? Pero bueno, en fin, esperen que... Hem de seguir.
Clar que sí, Julio. Escolta, espero que hagis passat una bona estona, recordar una mica la teva trajectòria aquí en aquesta secció meravellosa que fa el Damià López, i ens veiem aviat. Continues amb les xapes o no, fent col·lecció de xapes de cava i de vins?
Como sabes que estoy jubilado,
sí.
Ya arriba el momento que estoy jubilado, yo tengo tres aficiones, que son, lo he dicho antes, jugar a pádel, intento sí. jugar a pádel cada día, sí. Ahora he comenzado una trabada también de tan en tan a jugar algo, pero al pádel jugo prácticamente tres, cuatro vagadas por semana,
sí.
El dominó, que me agrada cada vez, cada vagada menos,
claro.
Mes, al dominó, ja jugo campionat i tot, i luego l'afició per les meves plaques, les plaques de cava.
Que bé,
Així que des d'aquí, pues, si ja sabeu, si algú escolta la sessió i vol que envie plaques al RAC1, que luego ja me les donareu.
I tant, ja te les farem arribar.
Jo li anava a dir al Julito de quedar un dia per fer un pàdel, però crec que jugant amb ell de company, perquè en contra pot ser un infern allò.
És que és molt competitiu,
sí,
ja
molt competitiu,
ja
ho sé.
Sí,
a veure, però també tenen en compte que ja tinc 61 anys i ja millorar és difícil, millorar.
Et conserves,
competitiu, i corro, eso sí, és lluitar a totes les pilotes.
Clar,
però luego, a veure, cadascú té el seu nivell, tampoc pensis que aquí...
Però
la colla en la que jugo cada dimarts, jo sóc de digamos, casi de la zona baixa.
Et conserves bé, Julio, et conserves bé. Escolta, una abraçada molt forta, m'ha agradat molt sentir-te i recordar una mica la teva trajectòria. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres i una abraçada a tots.
Adéu. Julio Salinas, avui al Damintas.
Fixa que hem estat molta estona,
sí,
i tinc la sensació que podríem haver estat el triple.
Sí, sí.
Dona per moltíssim la carrera del Julito Salinas.
I tinc moltes ganes de llegir aquest llibre, a veure si el fa. Sí. A veure si fa cas a l'Oriol Domènech i fa el llibre del Julio Salinas. Molt bé, Dami, fins a la pròxima.
Bona nit, gràcies.
Adéu. Gran Julito Salinas. Aquí teniu la segona part del Damintas. De seguida podreu recuperar la secció sencera, que és pràcticament una hora de xerrada recordant la seva trajectòria futbolística al podcast del Tu Diràs, a través de l'aplicació oficial de RAC1, i si no, també a rac1.cat/a la carta. Una pausa i fem passar l'Aguilar i fem tota la prèvia de la jornada de bàsquet que viurem demà també a RAC+1 amb aquest València-Barça d'Eurolliga i el Besiktas-Unigirona anada de les semifinals de l'Eurocup.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Quantes vegades has dit algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es.
Ai, és que al final d'aquesta pel·li és tan bonic. Quan ella és al cotxe i el veu i està a punt d'obrir la porta, però no ho fa. És que la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt, els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Ei, ja és aquí, la tornem a tenir, l'Expo Fira quilòmetre 0, el 7, 8, 9 i 10 de març. A Fira Reus t'estarem esperant. Descomptes brutals et trobaràs.
Vine a l'Expo Fira quilòmetre 0 del 7 al 10 de març a Fira Reus, l'exposició més gran de quilòmetre 0.
RAC1 presenta la tercera edició dels Premis DRAC. Els guardons que reconeixen aquells que han fet millor la nostra societat en l'últim any. Es premiaran iniciatives, idees, projectes i persones en diferents categories, com...
Trajectòria, revelació de l'any, veu de l'any...
I l'audiència decidirà qui s'endú el premi en la categoria Tots som U. Els candidats són...
Julieta, Àngel Llàcer, Anna Schlegel, el Festival de Cinema de Sitges, Antonio Díaz, El Mago Pop i Laura Pedro.
Entreu a RAC1.cat, voteu i optareu a guanyar una tauleta electrònica. Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som U.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia i Fiac Assegurances. Amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers i AENA. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Hola, Aleix Pariser, bona nit.
Estem a les portes d'un doble compromís europeu pels equips catalans de bàsquet. Especialment transcendent és el partit de l'Unigirona aquest dijous. Demà juga per segona vegada unes semifinals europees.
Així, el 2019 va caure el complicat ambient de Montpellier en una tornada duríssima. En aquesta ocasió arrencarà les semis a domicili a Istanbul, on ja ha aterrat aquest vespre fa una estona al Besiktas amb l'Akjet Sport Complex i a les 6 de la tarda, de fet. Ho viurem a RAC+1 anada d'aquestes semifinals amb notícia a la prèvia i és dolenta. No arriba arriba Mariana Tolo. La pivota encara no s'ha recuperat i tampoc no hi serà la nova incorporació. De fet, la que està cridada a ocupar el lloc de la també lesionada Rebecca Garner, Lauren Nicholson, bàsicament perquè no se la pot inscriure a aquestes alçades de temporada de l'Eurocup.
I la prèvia ha estat intensa, per dir-ho
d'alguna
manera.
Sí, de fet, Roberto Íñiguez ha tret a relluir la seva versió més díscola quan se li ha preguntat pel rival demà. Compta el document de l'actual cinquè de la Lliga Turca. Quin predicte el Besiktas?
No lo sé, según he leído la prensa son una basura. Para mí es el mejor equipo de Turquía ahora. Pero veo que la prensa, que hemos eliminado ya Galatasaray y que ya somos los campeones. Entonces, me hace mucha gracia. Para mí es el equipo que mejor juega al baloncesto en ataque en este momento en Turquía. Y jugar en el mejor equipo que juega al baloncesto de ataque en Turquía, quiere decir que es uno de los mejores de Europa, porque la Liga Turca es muy fuerte.
Doncs, avís per navegants. De Roberto Íñiguez, després ha detallat els perills de l'equip turc, de fet el coneix bé, ve de la Lliga Turca. Íñiguez diu que és millor que el Galatasaray, el rival de l'Unió Vuitens, sobretot la solidesa d'un bloc, la solidesa d'un bloc entrenat per Aziz Akaya des de fa temps, saben el que juguen i tenen en Dana Ivans una primera ronda del draft del 2021, la seva referent. D'allà flueix tot el joc. De fet, és la segona màxima anotadora de tota l'Eurocup. Avui s'ha disputat l'anada de la primera semi, Venècia 68, London Lions 69.
Doncs serà el primer plat, de la intensa tarda de bàsquet que viurem demà. L'altre plat fort és a 8:45 del vespre, Eurolliga masculina, València-Barça a la Fonteta.
Sí, quart enfrontament entre tots dos aquesta temporada, completa la ronda de fases regulars, aquest partit a l'Eurolliga, i compta que de moment els valencians han guanyat dos dels tres partits, els dos de l'ACB, recordem, partides a la Fonteta la primera volta i desastre al Palau a la segona fa tan sols un mes, en aquella remuntada surrealista dels valencians, ho recordaràs, amb un parcial de 0-19. Ha pensat molt Roger Grima en aquest partit? Sí, però sobretot pensa el tècnic en l'arrencada de l'enfrontament de demà.
Per al seu joc, els primers minuts, especialment contra nosaltres, són molt agressius des de rebot, intentar fer molt bon balanç, evidentment doncs no donar segones opcions a nivell de possessions, intentar controlar les nostres pèrdues, intentar controlar el rebot.
Tothom disponible, se n'han de descartar dos. Un no hauria de ser Ricky Rubio, demà hauria de jugar.
Demà ho veurem. Un partit que també viurem en directe a RAC+1, aquest superdijous esportiu. Alguna cosa més, Dani?
Sí, que el Barça i Força Lleida han ampliat per dues temporades més acord de col·laboració, ho han anunciat avui, i un resultat destacat d'avui, l'Eurocup masculina, on juga la penya, on tenim la penya als quarts, ha caigut el campió, el Gran Canària, 78-80 davant Besiktas, de manera que en els vuitens han passat tots els equips del grup de la penya. Els quarts, part alta del quadre, Joventut París i Hapoel Tel Aviv Besiktas, part baixa, Burg Prometei i Cluj London Lions.
Demà ens ho expliques, gràcies.
Fantàstic,
Dani.
Bona nit.
Adéu, bona nit. Demà, per cert, al Palau Laurana tenim un Barça-Montpellier, última jornada de la fase de grups de la Champions d'handbol, amb la primera posició en joc pel Barça. Se l'està jugant amb Magdeburg i Veszprém, que s'enfrontaran també en aquesta última jornada de la fase de grups de la Champions d'handbol. Demà, Barça-Montpellier, també n'estarem pendents. I avui s'ha presentat la Zurich Marató de Barcelona, que es correrà aquest diumenge al matí pels carrers de la ciutat. Serà la tercera amb més participació de la història, amb uns 20.000 corredors, i la segona marató més gran d'Espanya per darrere de València. Recordem que s'estrena recorregut i que el gran objectiu de l'organització és baixar les 2:04 en categoria masculina, com ha explicat avui el director de la Zurich Marató de Barcelona, Mauro Llorenç.
Hem de ser conscients que és un any olímpic, els grans noms pues, estan reservant-se per la marató de les Olimpiades, i és per això que hem apostat per atletes més joves, que creiem que tenen molt potencial, no tenen res a perdre i sortiran a fer la marató de la seva vida i tenir un bon registre. Ara també veiem que la gent jove està ja eclipsant aquests primers noms, creiem que estic convençut que veurem el 2:04.
Tant de bo. La marató comença aquest diumenge a 8:45 del matí, al Passeig de Gràcia amb Gran Via, i la meta serà a l'Arc de Triomf. L'Eixample serà el gran protagonista del nou recorregut, i a banda també hi haurà el tradicional tram del Litoral, la Diagonal o l'Avinguda Meridiana. Sort a tots els runners, també als oients de RAC1, que estan fent la seva primera marató amb servidor de vostès. Diumenge us ho explicarem.
RAC1. Vine a provar la nova Honda Hornet al teu concessionari oficial Honda i després prova d'oblidar-la. Spoiler, no podràs. Pel seu motor, agilitat, potència... Però tranquil, a Honda t'oferirem les millors condicions perquè sigui teva. Vine a provar la nova Honda Hornet a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop de Caldes de Malavella. Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi St. George School. En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives. Jornada de portes obertes dissabte 9 de març. Per a més informació, masllop.es.
Ja tens un nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet de Llobregat i a Molins de Rei. Dimo Auto, molt a prop de tot i de tots. Dimo Auto t'ofereix àmplies instal·lacions on podràs veure, conèixer i provar tots els models Jeep. Dimo Auto, el teu nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet i Molins. Dimoauto.com. Molt a prop de tot i de tots. RAC 1.
Back-to-back. Avui tancarem el Tuberas amb una mica de back-to-back, que feia dies que no passava per aquí l'Albert Pedrol. Hola, Pedrol.
Hola, Aleix, què tal, com estàs?
Molt bé, entrem en territori de l'esport nord-americà, el Tuberas. Avui parlarem de béisbol, perquè als Estats Units hi tenim un català que s'està guanyant la vida a la MLB, la Major League Baseball. Pels qui no hi estigueu familiaritzats, la MLB és una de les quatre grans lligues que hi ha al país, i ves per on, un català i està fent fortuna treballant com a analista.
Sí, és ben cert que vagis on vagis, sempre hi ha algun català a qualsevol racó del món, i ell, la millor lliga de béisbol del món, no podia ser una excepció, això malgrat que aquí el béisbol és molt minoritari, desafortunadament és molt minoritari. Ara mateix als Estats Units tenim dos bessons de Viladecans que estan jugant en equips filials, l'Omar i el Frank Hernández. També teníem el Marc Civit, vinculat fins fa molt poc als Blue Jays de Toronto, i ara hi ha un altre català que s'ha consolidat de totes a una franquícia de la MLB. Es diu Marc Joaneda, treballa a l'àrea de logística dels Pirates de Pittsburgh, però atenció, perquè també és un dels responsables de la sofisticada tecnologia que s'aplica a l'esport. Segur que recordareu Moneyball, Man, amb el Brad Pitt, no?
Gran
mítica,
pel·lícula.
Mítica. Sí, sí. Doncs hi té relació. She was the girl next door, that's my finest neighbor. Only if she wants some sugar, baby, don't be a stranger. And she said... I per què diem que hi té relació? Doncs perquè en el béisbol la tecnologia és importantíssima, serveix, entre d'altres coses, per recopilar estadístiques, per veure com llancen i com bategen els rivals, per treure'n avantatge i també per millorar el rendiment dels propis jugadors. Doncs bé, en Marc Joaneda va treballar l'any passat a la República Dominicana, també amb els Pirates, però ara ha fet el salt a Pittsburgh, s'encarrega d'enregistrar les imatges i de muntar els vídeos d'un dels equips filials de la franquícia. Ell ho ha explicat d'aquesta manera al Back to Back.
Nosaltres som els que operem les tecnologies. Nosaltres durant els partits tenim la tecnologia Trackman i la tecnologia de Hockey, que són dues tecnologies que s'encarreguen de recopilar tota la data de tots els llançaments, de totes les batades, la velocitat a la que ha sortit la bola, la velocitat a la que el pitcher està llançant, el moviment vertical que té, el moviment horitzontal, la rotació de la pilota. La veritat que és una tecnologia una mica complexa, però és una tecnologia que dona una data superimportant.
Que ha dit Hawkeye, no? Ull de falcó.
Ull de falcó.
Això es fa servir pel tenis,
sí,
no?
Sí, sí,
i,
sí, sí.
I, per exemple, la tecnologia de gol aniria amb Hawkeye, també,
ah,
no?
Sí,
quan s'aplica.
Sí, sí, clar, allà hem de pensar que s'analitzen tots els moviments, les estadístiques, bueno, és una mica tot del Moneyball, que tots coneixem de la pel·lícula, doncs allà s'analitza pràcticament tot.
Una mica de Big Data,
Big Data.
Funciona molt bé el béisbol, no?, amb les estadístiques.
És primordial. Allà és primordial per analitzar si els jugadors tindran o no èxit, si drafteges aquest, drafteges a l'altre, si aquest tio et donarà en ells o no et donarà en ells. Vull dir, és una cosa molt important. I tenim un català, doncs, fent aquesta feina en una franquícia oficial de la MLB. I tot això que explica, com dèiem, no és poca cosa. Fa uns anys hi va haver un merder molt gros perquè hi havia un equip, que eren els Houston Astros, segur que us sona, un equip molt guanyador, que filmava il·legalment els senyals que feien els rivals i que amb aquesta informació manipulava aquesta franquícia als partits en directe. Va haver-hi molt rebombori amb aquesta notícia, doncs bé, sense fer trampes, però això és el que es dedica més o menys l'amic Marc Joaneda. Fer el pas de marxar de casa no va ser fàcil, i més a la República Dominicana, a Pittsburgh, que tu em diràs, home, a Pittsburgh què hi ha, doncs per què no escull Nova York o Boston? Doncs ell va anar a Pittsburgh, doncs bé, l'aposta li ha sortit d'allò més rodona.
Segurament la decisió més difícil que he pres fins ara. La gent que em coneix saben que sóc un apassionat del béisbol, i en cap moment em van dir que estava boig, sinó al contrari, tothom em va animar a poder lluitar pel meu somni. La veritat que dono les gràcies a tots els que han apostat, com m'he comentat abans, sobretot a la meva promesa, que és qui m'ha recolzat des del primer moment.
Doncs ho va deixar tot, Catalunya i amb l'objectiu aquest de consolidar-se allà. També explicava fora de micro que la idea és viure allà als Estats Units, treballar d'això i viure amb la família, així que esperem que ho aconsegueixi. El seu objectiu, com dèiem, és anar encara més enllà, no quedar-se en aquest paper, vale? Vol dedicar-se a portar tota la logística de la franquícia.
Seguir creixent, seguir formant-me, és el meu objectiu principal, tenir un bon primer any aquí als Estats Units. Crec que és un pas important per formar-me professionalment i tenir un lloc més estable a l'organització. M'agradaria dedicar-me sobretot a tots els temes logístics aquí als Estats Units, així que aquest potser és el meu objectiu final.
Doncs aquesta és la història del Marc Joaneda, un català a la millor lliga de beisbol del món. Que, com la tenim? Quan arrenca això?
Doncs a punt de començar, a finals d'aquest mes de març començarà i n'estarem molt pendents, perquè clar, ara tenim la NFL aturada ja fins a l'agost, tenim la NHL a punt d'arribar.